dies després que sigui aprovat el nou protocol per les autoritats necessàries.
Són les 8 i 4 minuts. Actualitzem notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
De tot color, vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color, és aquest programa sobre integració, integració, integració. Ferran Vallès, tu conta, ai de tres.
Aquesta setmana de Tot Color farem una repassada d'alguns dels moments més especials que hem viscut amb tots vosaltres, recordant protagonistes dels països que hem visitat.
Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta, ai tres. Escolta la que teva en sa ràdio en on i disposa't a viatjar pel món. Hey! De tot color, de tot color, vas per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color, és aquest programa sobre integració.
Ferran Vallès, de tot color, IB3 Ràdio.
Hola, hola, benvinguts, benvingudes a De Tot Color, aquest programa de ràdio que matem a IB3 des de març de 2017 i que té com a objectiu treballar l'interculturalitat, el coneixement mutu de les diferents persones que han arribat a les Illes Balears i aprendre una mica els uns dels altres. També és un dels objectius d'aquest programa tenir reflexions interessants, com per exemple entendre que les migracions són un tema d'aquí i d'allà, que no és només gent que ha arribat a les Illes Balears, també han estat molts, moltíssims, els balears que al llarg de la història se n'han anat a diferents parts del món, com per exemple a Buenos Aires. I precisament a Buenos Aires és on viatjam avui, amb el segon capítol de la emigració balear a Buenos Aires. Un programa que tanca el cicle de 6 especials que han fet per parlar dels balears a ultramar. Varen començar en dos programes, on varen conèixer en els balears que varen partir cap a San Pedro, Argentina. Llavors varen emetre dos programes per parlar dels balears a Uruguai. I avui tancam aquest segon capítol dels balears a Buenos Aires. Un programa que serà molt especial i que esperant ja d'aquí molt poquet poder tornar a dur més entrevistes. Això són entrevistes que han fet nosaltres in situ allà, a Uruguai, a San Pedro i a Buenos Aires. I d'aquí molt poc esperam ja poder dur més documents sonors a d'altres parts del planeta i en concret en aquella Amèrica que parla castellà. Anem arrencant una mica de música i tot d'una vos contam més històries. De Tot Color és un programa que feim entre en Ferran Vallès a la presentació i direcció, Nana Clàudia Pasqual a les locucions i Níquer Hernández a la part tècnica, i que avui presenta 4 convidades. D'entrada coneixerem en Anna Jofre, doctora en Geografia de la Universitat de La Plata a l'Argentina i que s'ha especialitzat en els moviments migratoris, principalment els que provenen de les Balears. Després coneixerem a Cati Covas, argentina, neta de mallorquins. De la seva vida s'ha dedicat a ser mestra, arquitecta i escriptora, però sempre a Buenos Aires. També a Joana Maria Mesquida, va fer de bibliotecària i mestra. La localitzam a Sant Antonio de Pàdua, Buenos Aires. Ella també mos contarà com ha estat la seva retrobada en les arrels balears. I acabarem amb la Bàrbara Mas. L'any 1950, la seva família emigra a l'Argentina, provinent de Palma i Felanitx.
La intensa emigració illenca cap als països latinoamericans al final del segle XIX i principi del XX va passar d'acord amb diferents contextes, tant de partida com d'arribada. A cada país van anar balears vinguts de diferents parts de les illes segons les necessitats que patien a la seva ciutat d'origen i amb quina societat emigrant tenien la seva relació. A Llatinoamèrica va ser comú la formació de societats i xarxes balears fortes que van transformar terres d'emigrants en territoris d'immigració. Segons l'investigadora Anna Jofre Cabello, a Argentina els illencs es van dispersar a 27 àmbits diferents, que passen per Tucumán, Còrdoba, La Plata, Buenos Aires, entre altres. Aquesta divisió es va donar d'acord amb certs patrons de relacions creats entre aquestes xarxes familiars i de veïnatges. I entre moltes d'elles va néixer la necessitat i la voluntat de creació de centres i associacions amb l'objectiu de l'ajuda comú, la manutenció de les costums, de la llengua i de la cultura.
Idò, així és, quan començam a saludar els convidats d'aquest De Tot Color d'avui especial Emigració Balear a Buenos Aires, capítol 2, amb una mica d'informació d'aquí a la nostra primera convidada.
Anna Jofre Cabello, doctora en Geografia Catedràtica de Geografia Humana General a la Universitat Nacional de La Plata, Argentina. Les seves investigacions s'han orientat cap a problemàtiques de la població, en especial les migracions. Ha participat a congressos, seminaris, conferències i és autora de diversos articles sobre aquesta temàtica. La seva tesi doctoral s'ha titulat Una aproximació a l'estudi de la immigració balear a l'Argentina, 1860 a 1960. Una part dels seus continguts ens els explica a l'entrevista.
Nosaltres tenim aquí dos llibres que són de Anna Jofre Cabello. El primer se diu Así emigraron los baleares a la Argentina, un llibre, com vos dic, que és una mica d'informació relacionada amb la seva tesi doctoral, a més de moltes altres coses d'aquesta doctora en geografia, que tot d'una escoltarem. I l'altre llibre que tenc per aquí és Històries de aquí y de allá, de Argentina y Baleares, un llibre superinteressant amb històries d'aquí i d'allà, històries reals que li varen contar diferents emigrants de les Balears i que ella ha plasmat amb una sèrie d'històries molt, molt maques. Paraules prèvies, tenim per aquí l'esposa mallorquina, que més tenim per aquí la contínua enyorança. Són tot històries, dos famílies, són tot històries que tenen que veure amb aquesta emigració balear i que ella ha plasmat en aquest altre llibre, com vos dic, Històries d'aquí i d'allà, d'Argentina i Baleares, que després llegirem un fragment. Però d'entrada li donem la benvinguda a De Tot Color, a la primera convidada. Anna Jofre, com estàs? Conta-nos cosetes de la teva feina a la Universitat de La Plata, Argentina.
Bueno, pues yo soy Anna Jofre Cabello, me dicen Aina. Soy nieta de Bartolomé Jofre Serra d'Alcudi. Y he desarrollado una tarea bastante intensa de investigación sobre migraciones, que es el tema en el cual me he especializado.
Començam a desgranar alguns aspectes interessants d'aquesta entrevista. Per exemple, el concepte d'anada i tornada, un concepte que pot ser cíclic, pot ser anada, tornada, anada, tornada. Mai era definitiu aquesta anada o aquesta tornada dels migrants balears. I mos parla també Nana Jofre d'un centre important per entendre com començaven totes les aventures dels mallorquins, menorquins, eivissens i formenterers que arribaven a Buenos Aires. Tots, absolutament tots, passaven per el Hotel de l'Immigrante.
Nunca definitivamente, porque siempre fue un ir y venir entre Baleares y Argentina, y relacionándose también con Uruguay, entonces hacían sus combinaciones, Buenos Aires, Montevideo, las islas, volvían aquí, Barcelona, bueno, era todo un circuito que ellos tenían, que ellos realizaban. Llegaban al puerto y estaba allí, está todavía ahora como museo, claro, el Hotel del Inmigrante, que los alojaba gratuitamente durante 5 días, esto por una ley nacional de inmigración que hubo aquí en la Argentina por 1778. Aunque se alojaban en el hotel, que tenía una bolsa de trabajo que les ofrecían para ir a distintos lugares del país y le daban el billete en tren gratis para llegar allí, ya ellos venían con conocimiento de alguien, de un tío, de un paisano de su pueblo, de un primo, de un amigo que vivían en tal sitio o tal otro, y les, con los cuales tenían relaciones epistolares o llevaban las noticias cuando viajaban, y ellos sabían dónde iban a ir, si iban a ir a Tucumán, si se quedaban en Buenos Aires, si venían a La Plata, etcétera, etcétera.
La següent data és molt important per entendre la quantitat de balears que varen partir cap a Amèrica. Només parlant de l'Argentina, l'any 1930, en dades recollides, hi havia 20.000 balears a l'Argentina.
Para 1930 se calculaban unos 20.000 baleares habitando en la Argentina, 20.000. Pero a partir de allí sabemos los porcentajes de hombres, de mujeres, de niños y adolescentes. Datos increíbles que se lo debemos a este señor García Small. Aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, se establecieron como había, funcionaron lo que se llaman las redes de relaciones sociales, porque entre ellos se conocían, se establecieron en un barrio específico de Buenos Aires, que es Boedo, donde está la Casa Balear actualmente. Y en el barrio de Boedo, en pleno corazón del barrio de Boedo, pues estaban allí los que llegaban de Palma, toda una línea, podríamos decir, que es la línea de tren actual, Palma, Santa María, Concel, y llegando hasta Inca. Y entonces, como venían de ese sitio, la mayoría de ellos sabía trabajar el calzado. Y se establecieron los talleres de calzado en esa zona, que todavía algunos quedan.
Escolta'm, Anna Jofre, doctora en Geografia de la Universitat de La Plata a l'Argentina, parlar de la migració balear a Buenos Aires i parlar d'aquest barri tan característic, el barri de Boedo, a on se varen crear impremtes, a on hi havia reparació de calçat, a on hi havia també els famosos conventillos, habitatges multifamiliars ocupats, en aquest cas, per balears.
También establecieron en el barrio imprentas. Esto, sobre todo, un menorquín, que es de los que llamamos migración de élite, porque eran gente culta, como es Antoni Cursac Trullol, que era nacido en Ciutadella. Y también, pues, estaba la imprenta de José García Small, que es el editor de las guías. Entonces, bueno, estos eran los trabajos que hacían en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Boedo. Y además de los talleres de calzado, mucho comercio. Hornos. La especialidad de ellos han sido los hornos. Bares, muchísimos. Y todo comercio que se te pueda imaginar. Eran comerciantes por naturaleza. Y hay una cosa muy interesante para destacar. Vivían, ¿cómo vivían? En viviendas multifamiliares, de siempre de más de dos, cuatro, llegaban hasta 10 o 15 a vivir en una misma casa. Y esto lo pudimos comprobar por las direcciones de la guía, de las guías de Baleáricos. Eran los famosos conventillos, que aquí le llamaban así, que vivían muchas familias en una misma casa. Cada espacio aquí relacionado con su origen de allá, pues trae ocupaciones diferentes. En Buenos Aires, especializados en el calzado, que pasó exactamente lo mismo con los menorquines de Ciutadella, que se establecieron en la ciudad de Córdoba y llevaron sus talleres de calzado allí.
I va ser el 1905 quan s'estableix el primer associacionisme ben organitzat. Apareix en aquell 1905 el primer centre balear de Buenos Aires, un primer centre que va tenir també molta cosa que contar, històries. Després llegirem un fragment d'una d'aquestes històries i entendreu per què això que vos dic.
En Buenos Aires hay algo para cerrar muy interesante, que es el asociacionismo. Empezaron reuniéndose en las casas y demás, haciendo tertulias, hasta que en 1905 se funda el primer centro balear en Buenos Aires, que es uno de las primeras asociaciones de migrantes que surgen. 1905, Centro Balear. Luego tuvo vaivenes, porque en un momento, en 1929, hay un problema de juego dentro del centro. Hay un tiroteo, todo un hecho que, pues, lo encontrarán en mi libro Historias de aquí y de allá, de Argentina y Baleares, que se llama Juego Ilegal. Yo entrevisté a un señor que vio todo el tiroteo desde abajo de la mesa. Tenía 14 años, iba con su padre a jugar al centro. También la política de allí, de las islas, y de España en general, tuvo incidencia aquí. En un determinado momento ellos se dividen, porque los que llegaron primero fueron ascendiendo en la escala social y, bueno, pues eran ya dueños de los talleres y tenían empleados y todos convivían en el centro balear. Pero, pues, no se sentían cómodos los obreros con sus patrones. Entonces se dividen y forman la Protectora Balear, donde estaban los que eran obreros. Y el Centro Balear agrupa a la gente que ya había ascendido social y económicamente. Y posteriormente, cuando sobreviene la Guerra Civil Española, pues fue fatal eso, porque unos estaban con la República y los otros no. Hasta que finalmente, cuando la guerra termina y demás, hay una serie de personajes, que en otro momento lo podemos ampliar, que intervienen para poder unir las dos instituciones y cerrar las heridas. Y pues se hace y surge lo que es ahora la Casa Balear.
Moltíssimes gràcies, Anna Jofre, des de La Plata, l'Argentina, investigadora, per fer-nos arribar tota aquesta informació tan interessant i tan important, que jo no sé vosaltres, però aquí mos deixa escoltant, i cada paraula és com que he tingut l'oportunitat de recuperar aquesta història viva, com de la manera també que ho ha fet a través, com vos deia abans, del seu llibre Històries d'aquí i d'allà, d'Argentina i Baleares, i que nosaltres hem preparat un document per llegir una d'aquestes històries. És en concret la història número 15, que parla, se diu Juego Ilegal, i que jo crec que deu tenir qualque cosa a veure amb aquest tancament que va sofrir el Centre Balear. És interessant escoltar la història d'un tiroteig a dins d'aquesta Casa Balear de Buenos Aires, aconteixida pues, fa, fixeu-vos, tantes dècades, a la dècada dels anys 20. Anem a escoltar aquest conte narrat en la veu de la nostra col·laboradora, amiga periodista, Ana Clàudia Pascual.
Juego Ilegal. Era una noche fresca del mes de mayo de 1930. Caminaba con mi padre por las calles de Boedo. Casi todas las noches realizábamos el mismo recorrido, pero esta noche viviría una aventura singular. Tenía yo entonces 14 años. Hacía unos pocos años que habíamos partido de allá, de Santa Margarita. Aquí habíamos encontrado un sitio maravilloso para reunirnos con nuestros paisanos, el Centro Balear, y hacia allí nos dirigíamos. A mi padre le agradaba jugar a los naipes y también a la ruleta. En la casa, el club, como algunos lo llamaban, habían instalado mesas de juego. Yo no entendía muy bien por qué mi madre se quedaba enfadada. «Es un mal ejemplo para Miguel», gritaba mientras cerraba la puerta de casa con un golpe. Más tarde, supe que era un juego prohibido, clandestino, como le decían. Entramos al centro y, como siempre, nos encontramos con nuestros paisanos. Casi todos los hombres eran mallorquines, de distintos pueblos. También había algunos ibicencos y menorquines. Un grupo de muchachos acompañábamos a nuestros padres. Nos agradaba charlar. A veces fumábamos algún cigarro a escondidas y de paso íbamos aprendiendo los distintos juegos de naipes. Era viernes y por esa razón había mucha gente. Subimos las escaleras que llevaban a la sala donde estaban ubicadas las mesas. Mi padre saludó con buen ánimo a sus eventuales compañeros y comenzó a jugar. Pasaron varias horas, tal vez dos o tres. Recuerdo que eran más de las 11 de la noche. Yo había mirado el reloj, pues ya estaba cansado y con ganas de volver a casa para acostarme. Había trabajado todo el día junto a mi padre en su taller de calzado y me sentía agotado. Pero el juego se había animado y él estaba muy concentrado tratando de doblar las apuestas. Iba ganando una suma importante de dinero que nos venía muy bien, por cierto. De pronto sentí gritos en la planta baja, que al momento permanecía casi vacía, pues todos estaban atentos al juego. Me acerqué a la escalera y vi que 5 hombres armados con revólveres amenazaban a 2 paisanos que estaban bebiendo anís y le preguntaban con prepotencia: ¿Dónde están las mesas? Ante tal panorama, los pobres hombres señalaron hacia arriba. Yo vi cómo subían la escalera con paso firme y retrocedí. ¡Padre!, grité desesperado. Él se dio cuenta de la situación y me empujó hacia el suelo. ¡Debajo de la mesa, Miguel!, exclamó. En ese momento, varios de los que estaban jugando sacaron a relucir sus pistolas. Yo jamás hubiera imaginado algo así. El conserje del centro era un joven ibicenco llamado José. Al ver subir a los 5 individuos armados, se puso delante de ellos para impedirle el paso. Pero ellos no se detuvieron y dispararon el primer tiro que hirió de muerte al muchacho. Hubo entonces una seguidilla de tiros, balas que iban y venían. Muchos se desplomaban heridos y se sucedían los gritos de dolor entre el estruendo de los disparos. Los 5 individuos, un herido, proferían amenazas y finalmente comenzaron a retroceder para retirarse. Uno de ellos gritó: «Esto es un regalo del caudillo. Nadie compite con él». Todo quedó en silencio. Silencio que rompía solamente algún quejido. Con mi padre continuábamos debajo de la mesa. Desde ahí vimos cómo los que estaban armados se llevaban el cadáver del ibicenco escaleras abajo. Poco a poco fuimos asomando de los escondites. Estábamos todos aterrados. Ayudamos a los heridos y cada uno fue saliendo rápidamente por miedo a que llegara la policía. Camino a casa no dejábamos de temblar. No a causa del aire fresco, sino por el miedo. Mi padre me prohibió hablar de tema con alguien y menos aún con mi madre. A partir de esa noche, se terminaron las veladas de juego en el Centro Balear. La noticia del tiroteo salió en algún periódico, pero en otro se desmintió. Se hablaba de un muerto, pero el cadáver nunca apareció. José tampoco apareció. Un regalo del caudillo. ¿Quién era el caudillo? Lo supe algunos años después. Era el jefe político de Avellaneda, un descendiente de mallorquines que lideraba y monopolizaba el juego en esta localidad vecina al Centro Balear. El otro grupo, también de mallorquines, bancaba el juego en la ciudad de Buenos Aires y había instalado las mesas de juego en el club. Eran antagónicos, muy poderosos e influyentes. Borraron todas las pruebas. En el Centro Balear perdió la personería jurídica, pero a los pocos años la recuperó. Yo vi todo. Estaba debajo de la mesa, dijo con la mirada perdida en el pasado después de 60 años. Me despedí de Miguel y fui a consultar periódicos de la época. Busqué el mes de mayo. De pronto, la noticia apareció frente a mis ojos. En el local del Club Balear, Colombres 841, se ha producido un recio tiroteo a raíz de una incidencia originada por cuestiones de juego. Pero en otro periódico, la noticia era desmentida con estas palabras. La policía, que no había tenido conocimiento del hecho aludido, inició las averiguaciones del caso e interrogó a las autoridades del Club Balear, las cuales negaron que tal tiroteo hubiera ocurrido. En la publicación El Balear, del Centro Balear, de septiembre de 1933, se lee: hubo ciertamente momentos de desorientación y desaliento durante épocas en que, en manos de personas mal inspiradas, nuestra institución sufrió las consecuencias de su mala dirección, la que culminó con un episodio de triste recuerdo, conocido por todos y que sería ingrato puntualizar. Fue entonces cuando surgieron figuras nobles y recias de luchadores incansables, quienes con inteligencia y tesón supieron encauzar a esta institución por el único camino a seguir, elevando su nivel moral y cultural. Miguel cuenta con detalles del episodio que todos conocen, pero que nadie se anima a describir, y repite: yo vi todo, estaba debajo de la mesa.
De tot color. Ferran Vallès.
donde hay matojo hay antojo, ¿no? Entonces, si hay dos hombres en un bosque, por muy heterosexuales que sean, va a haber frote, o sea, eso es así.
Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
A Ciutadella, escolta a IB3 Ràdio, el 100.9 de la FM.
Samba. Aquesta setmana de Tot Color, alguns dels moments més especials recordant protagonistes dels països que han visitat. Ja tornem aquí, continueu escoltant IB3 Ràdio, programa de Tot Color, avui repassant l'emigració balear a Buenos Aires, capítol 2. Si vos agrada aquest programa, ja sabeu que podeu anar a les xarxes socials tant d'IB3 com de Tot Color, teclejant facebook.com/detotcolor o anant a Twitter a IB3 Ràdio de Tot Color IB3. És a dir, que tots els nostres continguts estan penjats online. Continuem endavant, ho fem repassant més testimonis d'argentins i argentines. Avui, casualment, són quatre dones argentines que tenen arrels a les Illes Balears. La següent és na Cati Covas, mestra, arquitecta i també escriptora. La saludam. Benvinguda, Cati, a De Tot Color.
Hola, som Cati Covas, argentina, neta de mallorquins, de Pla de Natesa, de Ses Salines i Campaners. Vull enviar un saludo molt especial per tota la gent que escolta De Tot Colors a IB3 Ràdio. Bueno, mi nombre es Cati Covas, soy argentina, nieta de mallorquines por las cuatro ramas de mi familia, orgullosamente nieta de mallorquines. Soy maestra, arquitecta y en los últimos años escritora aficionada. Nací y me crié junto a mis abuelos maternos, Navet y Marcial. Isabel y Marcial para mí fueron tan importantes como mis padres. Particularmente la abuela, de la que heredé las ganas de narrar, a la que le escuché desde muy chiquita las pastorellas que ella recitaba en su iglesia en Las Salinas, la que me enseñó a cocinar, la que me enseñó a tejer y la que me enseñó que no hay ningún mar como el de las islas. Y al abuelo también, el abuelo Marcial, había sido mesaya en una posesión en Marrachí. He escuchado casi desde que nací las historias de mi abuelo y cómo la somadona de esa posesión, a él que era un joven muy humilde, le guardaba comida con mucho cariño para que cuando volvía de pastar las ovejas o de hacer otras cosas tuviera un plato caliente de comida. Yo me crié con todas esas historias, así que desde siempre me sentí tan argentina como queriendo mucho a mis raíces.
Aquesta és la segona de les històries que escoltam avui, la d'Anna Cati Covas, argentina, neta de mallorquins. Passa habitualment, no?, començant l'entrevista en castellà, perquè, clar, ens trobam a Buenos Aires entrevistant-la, però resulta que no, que Anna Cati parla la nostra llengua, que a més ha aparegut a diversos programes ja d'IB3, televisió i ràdio, i que en aquest viatge d'anada i tornada ha retrobat a la seva família.
Un dia vàrem contactar-me del poble del Padrí Marçal i me varen dir si jo volia fer un reportatge a IB3. I ho vaig fer. Amb això vaig retrobar tota la família de mon pare que l'havia perdut amb el temps. Ell va venir molt jove aquí, ell era argentí, però va viatjar a Mallorca en 12 anys i va tornar aquí en 23. I doncs, jo me vaig retrobar amb tota la meva família de mon pare. La de mon mare sempre l'havia tingut a Salines i en el Pla de Natesa. Però la de Campos no la coneixia. I doncs, me vaig retrobar i quan mos vàrem retrobar amb els cosins i tot això, jo me vaig donar compte de tot el que havia d'història de mon pare, que ja era mort. Vaig unir les meves rels, les de mon pare i les de mon mare, i vaig voler escriure la història de la meva família com una manera de contar la immigració mallorquina a Argentina amb alegria. No solament patint.
Així és com na Cati Covas, perdó, va escriure Dues Ribes per una crònica, un llibre que també se pot trobar a les tendes i que és ben interessant perquè també conta aquesta història d'aquí, d'allà i d'allà de sa, que mos deia la setmana passada en Sebastià Serra. Na Cati Covas que continua amb aquest contacte amb els seus avantpassats i un contacte més que no se perd i cada pic és més viu.
Jo converso des que vaig néixer. La padrina tota la vida i el padrí xerrava en mallorquí, mon pare i mon mare també. El padrí Marçal era sabater i bé, jo vaig viure sempre amb ells i en tota la mallorquinada. No era solament la padrina, sinó que eren Madó Rafal, Madó Aina, na Maria d'en Recarrec i un munt de personatges que varen fer la meva vida molt divertida, molt divertida. La padrina tenia moltes amigues. He anat 3 vegades, també, perquè els bombers aquí no fan fàcil viatjar. La primera va ser una rebuda memorable. Mos vàrem esperar els músics del poble de mon pare a l'aeroport i amb un cartell molt gran que deia benvinguts a Mallorca i va ser molt guapo. La segona vegada vaig anar per Sivern, prop de Nadal, i els cosins de Campos, na Peloni i en Miquel, varen fer unes matances per jo. I vaig cosir els budells i vaig omplir ses sobrassades. Això ja ho fèiem a Buenos Aires amb els padrins i amb mon pare i mon mare. Fèiem sobrassada a l'Argentina. I la tercera vegada vaig anar quan feia molt de calor. Me vaig sentir a les festes de Campos com si jo hagués viscut sempre allà. No me donava compte de que jo era argentina i vivia a una altra banda. Me sentia totalment part de l'illa.
Tercera convidada, nom Joana Maria Mesquida, ha estat bibliotecària. Ha estat mestra durant tota la seva vida a Buenos Aires. La localitzam a San Antonio de Pàdua, una localitat ja quasi és extraradi de la ciutat de Buenos Aires. Com estàs, Joana Maria? Benvinguda de tot color.
Hola, soy Joana Maria Mesquida Albons. Tinc el meu fill que viu allà a Mallorca fa quasi de 9 anys i tinc dos nets que han nascut allà on jo vaig néixer, així que és com que el círculo s'ha concluït. I vull donar molt de saludos a gent del programa de tot color i B3 Ràdio. I en els 7 anys els papàs, el meu papà nomia Toni Mesquida, la meva mamà Maria del Pilar Albons, i me van dur cap aquí. I vaig fer l'escola de primari, vaig fer la secundari i la terciari. La terciari, el títol de terciari és bibliotecari, però vaig ser 23 anys mestre d'escola. Així que sempre he xerrat l'argentí. Però el mallorquí no l'he deixat mai. Sempre l'he xerrat. I, bueno, he llegit primer les rondalles mallorquines i llavors tots els llibres, sempre em regalen llibres. Tinc molt de llibres escrits, bueno, ara escrits en català. Però la darrera vegada que he anat a Mallorca, que ha estat aquest mes passat, he trobat la fira del llibre en Esborn, allà on me duia mon pare, que encara en tinc un llibre que nom Vacaciones de Juana Maria, i el tinc encara mig romput, però bueno, està bé. Bueno, jo és la primera vegada que vaig arribar, tenia més o menys 50 i pico d'anys, ja no me'n record, l'any 99, amb un contingent de mallorquins, però de mallorquins que hi havia de tota Sud-amèrica, hi havia cubanos, hi havia de l'Argentina, hi havia uruguaios, tot això. I bueno, la primera vegada que hi vaig anar ja va ser molt emocionant perquè cada un tenia una història per contar i ens contàvem les històries entre nosaltres. I vaig conèixer els meus cosins, que jo era molt petita i ells ja eren grans, eren adolescents. I els altres cosins, de la part de Mesquita, havien nascut després que jo vaig venir, així que els vaig conèixer allà.
Odigui i fe kachiniki.
Escoltam-ne Joana Maria Mesquida, San Antonio de Pàdua, una barriada de Buenos Aires, arrels balears. Li demanam què recorda de com va ser l'arribada dels seus pares a l'Argentina i com era arribar a l'Argentina, perquè sembla ser que hi havia cooperació i ajuda mútua.
Un mallorquí arribava de Mallorca aquí fa tant d'anys, l'any 52 va arribar. Hi havia altres mallorquins que s'acostaven i duien com un present, o una parella de conills, o una cosa perquè començassen a tenir algo els que venien. I quan varen venir, jo visc a Sant Antonio de Pàdua, era tot camp, hi havia cavalls, hi havia vaques, Per mi era una aventura total, així que me va agradar molt perquè mai havia vist tantes coses així i funk, que ja no hi ha funk. Estava molt canviat de quan jo vaig venir aquí, perquè quan jo vaig venir havia en Franco en el poder i teníem prohibit les llengües de cada regió, així que jo puc xerrar mallorquí. El puc llegir. També llegeix el català perquè són els llibres que tinc en català. Però no sé escriure perquè mai he conegut la gramàtica, mai me l'han fet escriure. El que jo escriu, que en el WhatsApp o qualque coseta, és perquè m'he xampurriat perquè no sé de la gramàtica. Xerrant sí, xerrant jo me trobo bé. I quan vaig anar la primera vegada a Mallorca, en què no sigui una cosa que vagi sempre a missa, perquè no vaig sempre a missa, vaig demanar Lluc i vaig escoltar per primera vegada la missa a mallorquí, que me va deixar que no sabia, era com una cosa nova, perquè antes era en llatí, i bueno, llavors la vaig conèixer a mallorquí, a Lluc, i me va agradar. He tingut sempre la tonada mallorquina dins les meus orelles, també he tingut la transmissió de la cuina mallorquina per mon pare i mon mare, i també pel Centre Balear, que jo he estat en el Centre Balear i encara som sòcia del Centre Balear, que fan les paelles, que no són molt mallorquines, però bueno. Jo faig les panades mallorquines per Pasco, de xot, en sobrassada i xulla. I també faig el coquerroi de verdura. I bueno, hi ha amigues meves que li agrada molt les coques, la coca que faig de verdura i peix.
Els testimonis que escoltam avui amb aquest De tot color tan especial, aquestes eren les paraules de na Joana Maria Mesquida des de Buenos Aires, un altre descendent de Balears que viu encara avui dia a l'Argentina. Hem de fer una segona aturada per la publicitat, tornant tot d'una amb una darrera història de Balears a Buenos Aires. Fins ara.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Encara no coneixes els podcasts d'ivetresmusica.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre. Edicions extres de Just Time i el funk d'Orbi de Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu. El pop balear col·leccionable. La suma de l'art i el pop a tratrà. L'avantguarda de 140 dB. I l'underground balear a Sutge. Els podcasts d'ivetresmusica.com ara a IB3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a ivetresmusica.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
Aquest dissabte farem tertúlia amb Lluís Montoliu, genetista i nou president del Comitè d'Ètica del CSIC, i amb Ananda Pascual, investigadora d'oceanografia física a l'IMEDEA i també membre d'aquest comitè, un òrgan consultiu que té la funció d'assessorar el CSIC i vetllar per la integritat científica i ètica de la recerca.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia,
a IB3 Ràdio amb Enric Colat. IB3 Ràdio és integració.
IB3 Ràdio.
Aquesta setmana de tot color, alguns dels moments més especials recordant protagonistes dels països que hem visitat.
A Buenos Aires, la que avui és la nominada Casa Balear, va néixer en 1905 amb el nom de Centro Balear de Buenos Aires, després d'una convocatòria feta al periòdic El Mallorquín, generant la reunió de 84 persones a la casa del senyor Joan Caubet. La primera seu va estar ubicada al carrer Sarandí 821 i ja al quart aniversari va tenir més de 700 socis, un capital de més de 10.000 dòlars, una moderna consulta mèdica quirúrgica, biblioteca, escola... Als anys de 1920, amb la creació d'altres associacions balears, la situació política i econòmica d'Argentina i algunes diferències d'opinions i visions, la Casa Balear va perdre una mica de força. No obstant, va aconseguir una seu pròpia que van inaugurar al maig de 1929. Fins que a la dècada de 1930, amb la Guerra Civil Espanyola, les divisions i diferents tipus de pensaments entre els balears i socis van tornar encara més difícil la situació en aquest centre. Els emigrants es van dividir entre el Centro Balear i la Protectora Balear. Hi ha testimonis de conflictes, confrontaments i manifestacions que van polaritzar els balears a la ciutat. Però, per altra banda, hi van haver forts intents de lograr un altre cop l'unió entre els compatriotes. Fins que el 13 de juliol de 1940, aquest desig es va convertir en realitat. L'unió al nom de Associació de Socorros Mutuos Casa Balear. Encara que amb dificultats, l'entitat va arribar a tenir més de 1.300 socis, formant una unitat important per la comunitat balear a Buenos Aires.
I encara temps per conèixer una darrera història, la d'Anna Bàrbara Mas. L'any 1950, provinents de Palma i Felanit, son pare i sa mare emigren i se'n van cap a Buenos Aires. Com estàs, Bàrbara? Benvinguda de tot color.
Som Bàrbara Mas Olivares, vaig néixer a Palma, filla de Guillem Mas, de Felanit, i Maria Olivares d'Andratx. Vam emigrar a Argentina l'any 1950, i, bueno, m'he criat a Argentina i he passat tota la vida allà. Bueno, jo tenia 2 anys quan vàrem emigrar i no tinc cap record de la partida. Sí, ell té el meu germà, que té 6 anys més que jo, i, bueno, el que te puc dir que me vaig criar allà, però sense cap record de Mallorca. L'únic que puc fer hincapié és en les xarxes que teníem en família, sempre me xerraven de la família que teníem aquí a Mallorca, però la vaig conèixer quan tenia quasi 20 anys. Jo, quan vaig arribar la primera vegada aquí, la pregunta que me feia era com podien haver-se anat els dos deixant 6 germans en cada família i adaptar-se a viure fora d'una ciutat i tots sols. No me recordo que... No se queixaven mai, però crec que sí que se varen enyorar molt. És la forma de vida que tenim a Buenos Aires, completament diferent a la que poden tenir aquí.
La història de vida d'Anna Bàrbara Mas hi va haver un any en què varen retornar a Mallorca. Semblava que podria ser que quedassin a viure una altra vegada a la Roqueta, però finalment varen tornar a partir cap a Buenos Aires.
Varem estar un any, va ser un moment de crisi, que varem estar a punt de quedar-nos a viure aquí, però, bueno, per diferents motius, que en aquest moment joves estaven millor allà que aquí, o sigui que teníem una possibilitat de tenir un futur més concret, bueno, varen desistir. Va ser un moment, un clic, que vam estar a punt de tornar. No, jo no me recordava de res. I el que sí tenia gravat era sa família, i coneixia totes ses ties, cosins, per ses fotos que rebíem i els comentaris a diari de que mos feia sa mamà.
Bàrbara, i conta-mos, com és Buenos Aires? Com és aquesta gran ciutat a sa que allà, avui dia, encara una casa balear?
Buenos Aires li diuen la ciutat que nunca duerme. Ara hi ha molta inseguretat, però fa un parell d'anys tu podies sortir i tornar tot sol amb un òmnibus a les 4 o 5 de matí, sempre trobaves un puesto per anar a prendre un cafè, un restaurant obert. És una ciutat que molt europea, però bueno, ara està amb una crisi terrible i bueno, ha canviat molt. No, hem participat de la Casa Balear de Buenos Aires, però per el meu germà que va ser president i la meva filla que va ballar en el conjunt de la Casa Balear. Sí, se fan menjars típics i reunions, però no crec que s'hagi lograt l'objectiu de que s'apareixi molt a la vida mallorquina.
Testimonis interessantíssims.